És dimarts i els dimarts a aquesta hora ja sabeu que nosaltres intentem obrir boca, parlem de gastronomia, convidem restaurants, parlem de tot allò que pugui tenir relació amb el menjar. Però hi ha un costum que tenim ja des de la temporada aquesta temporada, que consisteix en la visita d'un blogger, blogaire, bloguista, David Valdivia. Molt bon dia.
Bon dia i encantat de tornar altra vegada amb el teu dimarts aquí. Blogger ja va bé.
Blogger et va bé?
Blogger va bé.
Estan acceptats tots, eh?
O sigui sí, que... sí, no, però jo crec que blogger va bé.
Va bé.
No sé per què, però m'agrada més, potser.
És el blogger de l'Hora del Bagel. Amb ell doncs, intentem acostar-vos propostes que coneixes directe o indirectament. Són propostes perquè nosaltres aprofitem cap de setmana, un dia que ens vingui sí. de gust per anar per Barcelona principalment.
Per anar a Barcelona principalment, que és el lloc on més puc conèixer i puc donar-vos referències de llocs interessants per alguna o altra qüestió que potser hauríeu de provar si esteu per Barcelona en algun d'aquestes zones. Crec que són interessants. Crec.
Va bé. Aquesta obertura de mides. No tot és mirar-se el melic, vull dir que...
No, s'ha de viatjar, està molt bé, i tenir moltes referències interessants. Bueno, si estàs a Barcelona i estàs fent alguna cosa, doncs mira, pots tenir alguna idea interessant i diferent, potser.
Doncs avui la proposta se centra en pizzas i menjar japonès.
Sí,
que
general.
Això és per no acabar-se el temari. Pràcticament.
Hi ha un llistat bastant important. Ja sé que heu fet una miqueta de desintoxicació
sí.
després de Nadal.
Ja hem cuidat una mica.
Ara podem tornar altra vegada a les pizzas, a menjar una miqueta amb qualitat, això sí. Però aquesta mena de fast food tradicional, que és la pizza, no deixa de ser un fast food, però bueno, no té el desprestigi que, doncs, que tenia doncs, les hamburgueses antigament i tal, sinó que és un aliment que pot ser fast food, però de qualitat i que és molt sa, realment, o que pot ser molt sa, clar, evidentment.
Home, de fet, és que la... si pensem en
el
els, porta en
la
els
pizza,
elements...
Els elements, els ingredients, són ingredients naturals, són ingredients de dieta mediterrània, tan famosa, i evident, tot depèn del que li posis a una pizza, però bueno, en principi pot ser tan natural i tan sana com qualsevol altre menjar, no? I després el japonès sí que volia comentar que no ens centrarem només en el sushi, sinó que porto una sèrie de restaurants que potser, a part del sushi, podries demanar doncs, algun altre element per provar, que és característic d'aquests locals, i també dividir una miqueta els locals japonesos entre... locals que potser són millors per fer un menú, potser, o en zones cèntriques i no són tan tradicionals, i llocs més tradicionals, més potser menys coneguts, i després ja la que seria l'aristocràcia del menjar japonès a Barcelona, que seria, parlarem després de Michelin i tal, que...
El high level, no?
Ja en parlarem després, també, clar.
Molt bé, et sembla que comencem per les pizzas?
I tant.
Sí? Doncs comencem pel Napoli Prima.
Mira, les pizzas, començaré comentant que tinc una feblesa personal per les pizzas napolitanes. Llavors, la pizza napolitana, per què? Què té d'especial?
No diuen que són les originàries?
Aquí hi hauria potser una discussió, suposo, entre italians, que potser no tenim
no ens toca.
No ens toca, no tenim la referència per poder demostrar-ho, però segurament ells ho creuen i ho deuen dir, eh? Però la pizza napolitana té com a especial que és una pizza que la base no és rígida. Llavors, és una base que quan tu agafes la pizza des de, diguem, la part exterior, la pizza et cau, o sigui, no s'aguanta. No s'aguanta recta, paral·lela a la taula, no s'aguanta. Llavors, ells la mengen normalment doblegada. O sigui, el triangle aquest clàssic que et posen de porció de pizza, la dobleguen. Llavors fas com una mena d'entrepà de pizza, llavors la menges així. Uh-huh. Aleshores, és una pizza doncs, que l'has de diferenciar molt de la pizza americana, aquesta típica clàssica amb una massa de xurro d'aquella de dos dits de gruix que és com un xurro, com pa, menjant pa, no és així. Potser la part exterior pot quedar més gruixuda i és més pa, però la part que va des de la part exterior fins a l'interior és tot molt flonjo. I aleshores has de fer doncs, aquesta jugada per intentar menjar-la bé. Sobretot s'ha de menjar, però amb les mans.
Sí, sí, res de
no fem, coberts. No fem coses rares de menjar pizzas amb coberts, que això queda malament. Això queda malament.
I no s'assaboreix igual.
I no s'assaboreix igual, però segur que no. Llavors, això s'ha de menjar amb les mans, s'ha de fer això i llavors es menja sense cap tipus de problema. Aleshores, tota la selecció que he fet de 4 o 5 pizzeries, la majoria són napolitanes, perquè són les que a mi m'agrada més i m'agrada més anar-hi. Llavors, Napoli Prima e Dopo, que és com es diu, és un restaurant que està al carrer Villarroel, entre Buenos Aires i Londres, a Barcelona. I és un restaurant doncs, que la pizza, igual que la resta, es fan en forn de llenya. I molts d'aquests locals el que fan és portar-se al forn desmuntat des de Nàpols, perquè són típics d'allà, i els munten aquí. I aquest és el cas, per exemple, d'aquest restaurant, i d'altres que també comentaré després. És a dir, els munten aquí, però els venen de Nàpols. El forn ve de Nàpols, per fer la pizza igual que la fan a Nàpols. Llavors és curiós perquè bueno, doncs, ja mostra un interès per fer una sèrie de coses doncs, ben fetes. El Napoli Prima e Dopo, el que té d'especial és que la pizza és molt bona i jo recomano la pizza amb albergínia, la melanzane. És una pizza doncs, que és molt gustosa perquè la fan en aquesta albergínia com al forn també. I té un sabor com amb tomàquet també espectacular. Aleshores la pizza aquesta jo la recomano, la que recomano més és la que més m'agrada i jo crec que és el top de Napoli Prima e Dopo. Després també tenen pastes evidentment i aquesta pasta que pots demanar a Napoli Prima és una pasta que serà sempre al dente o molt al dente. Pots trobar-te doncs, aquesta, que la pasta estigui dura o molt dura, perquè és com es porta i és com s'ha de fer. Aleshores, avisat estat, que si demanes uns macarroni o un linguini o el que sigui, pot ser que estigui molt dur pel teu gust, llavors potser has d'avisar prèviament, però és així com es fa i jo recomano perquè ho fan molt bé i m'agrada moltíssim aquesta pizzeria, en aquest cas.
No, no estem massa acostumats, no?, a menjar al dente. Aquí ens agraden les coses més
flonges,
més fetes, no?
Sí.
Sí, no, a veure, que tampoc no està malament, però el dente ha d'estar al dente. Si està una mica més dura que el dente, això ja és un altre...
És que jo crec que ells ho fan així.
Una mica més dura que el dente.
Encara més dura que el dente. Llavors has de tenir cuidado quan demanes pasta en aquests llocs autèntics, perquè sol passar que pugui passar aquesta situació.
Uh-huh. Sí. I hi ha varietat en la carta de pizzas?
Sí, n'hi ha moltíssima.
I de pastes?
En aquest cas, n'hi ha d'altre lloc que comptaré després, que té una llista, no te l'acabaries mai de pizzas, però aquest estem parlant com a mínim de 15 tipus diferents de pizzas, amb una que es diu Barcelona, que porta ou ferrat, que no sé per què, no et sabria dir per què es diu Barcelona i porta un ou ferrat al centre, però bueno, hi ha una varietat, diguem, gran en aquestes pizzas de Napoli Prima e Dopo.
I de preus, com va?
Està al voltant dels 10 euros la pizza. Més o menys, jo crec que depèn de l'ingredient que porti, pot ser que hi hagi una de 12, però Napoli és un local que no és car, o sigui, no és car per la pizza, i la pizza és contundent, és a dir, amb una pizza fas tot el dinar, si vols, tranquil·lament, no has de menjar pasta i després pizza, amb una pizza ja fas, hi ha 12 euros com a molt, perquè jo crec que algunes estan per al voltant dels 10, tens prou i de sobres.
I els establiments són per anar i entaular-s'hi o
sí.
També fan per emportar a casa, fan servei a domicili?
En aquest cas, sé que en aquest concret pots demanar per emportar-t'ho, o sigui, pots fer un takeaway tranquil·lament, però és un lloc de restaurant per entaular-se, tranquil·lament.
Hi ha més propostes, no? Pel que fa a la pizza.
A mi, una de les que més m'agraden també d'aquest estil napolità, és un que no entraries mai o no haguessis entrat mai si no coneixes per què has d'entrar. És un local molt kitsch, molt curiós, que està al carrer Ample, ara ha canviat de local, està al número 51, abans estava més endavant, que es diu Sports Bar.
Ja, és que amb aquest nom...
I clar, amb aquest nom, per començar, quan passes per la porta i veus la parafernàlia que hi ha en el local, perquè està tot decorat amb jugadors de futbol, pòsters, samarretes de futbol, clar, molt del Nàpols i tal, no entraries. No és un lloc que convidi. Ara bé, un cop saps que has d'anar i que entres, la seva pizza està al nivell de l'anterior o fins i tot per sobre. O sigui, fan una pizza espectacular. Amb aquest mateix estil d'exterior, diguem pa i tot l'interior aquest flonjo, però fan espectacular. Llavors, en aquest sentit, la pizza napolitana que tenen amb anchoves és brutal, és brutal. Però és un lloc que has d'anar sabent que Sports Bar és un lloc, és un restaurant napolità de pizzas i pasta, i de pasta fresca també, perquè si no entraries. Està en la carrer Ample, però passes per la porta i no saps que és una pizzeria. El seu forn també és peculiar, o era peculiar, perquè era una pilota de futbol. Tot el que era el forn estava decorada com una pilota de futbol, clar.
Està ben pensat.
Clar,
A mitja pilota, no?
Ja aquesta, mitja pilota.
En tot cas, tota
aquella cúpula, doncs era una pilota. Llavors era, és curiós perquè per això, per aquesta qüestió kitsch del futbol. Perquè els hi va molt als italians, als napolitans en aquest cas. Perquè el tercer restaurant seria un que es diu Napoletani Dog, que està a la Diputació 101, a Eixample. I totes les referències de la carta fan referència a jugadors de futbol del Nàpols, històrics o actuals.
O sigui que podem demanar una Maradona tranquil·lament.
Pots demanar Maradona i pots demanar, doncs, en la seva època, doncs, una Benítez, una Higuaín, llavors tot es fa referència i tot el local també està decorat amb moltes, doncs, samarretes del Nàpols, fotos de l'equip de futbol, etc. Hi ha una passió vital pel futbol. I en el cas de Napoletani Dog, la peculiaritat aquesta del restaurant és que té una carta immensament llarga de pizzas. Blanques que no porten tomàquet, amb tomàquet, de carn, de peix, de tot tipus. I aquí us recomano la pizza de porxeta. La porxeta és que és carn, la posen sense tomàquet, en una pizza blanca, amb molt de formatge, i és una cosa deliciosa, realment. La pizza de porxeta de Napoletani Dog està al top, al meu top de pizzas de Barcelona. I la gràcia és que tens pizzas que de tot tipus de combinacions possibles, amb noms també d'això, de futbol i referents futbolístics de l'equip, però és que no te l'acabes. Hi ha pàgines i pàgines senceres de referències de pizzas de qualsevol tipus. I en aquest cas també són barates, són pizzas que estan totes al voltant dels 10 euros, igual que els Sports Bar, són 10 euros de mitjana, no se'n van a 15 euros les pizzas, ni molt menys, com a molt a 12 i en algun cas molt determinat, si porten algun element molt determinat, però si no, per als 10 euros pots menjar una pizza, 10-11 euros, una pizza bona i de bona qualitat, i gran, gran.
De gustos variats, et veig.
Gustos
perquè
variats.
Sí, perquè a cada lloc has triat una pizza diferent,
Sí, vaig canviant, sí. Perquè saps que més o menys pots anar a una o demanar allò i anar a una altra a l'altra i tenir la seva especialitat. Per exemple, la quarta napolitana que diré, que és Nap, que és la clàssica pizza de Nàpols, que era la primera més coneguda quan va començar a haver un boom, una mena de boom de pizza napolitana, Nap, que està al costat de Santa Caterina, carrer Gombau 5, i ara tenen un altre local a Barceloneta, a Baluart, 69, crec que és. Nap fan coses també molt típiques de Nàpols i tenen una pizza amb salchicha i friarelli, que friarelli és una mena de vegetal que és com una celga, una cosa així.
Tan rústic?
Sí, és com molt estrany. Però és una pizza clàssica i es veu que molt consumida a Nàpols, molt, molt típica de Nàpols. I allà també doncs, fan totes aquestes masses i pots veure el procés perquè tenen la barra on treballen al costat de la porta, pots veure com estan amassant, com fan la massa, com l'amassen, com tenen el forn de llenya allà. Llavors tot és un procediment molt, molt artesanal, a la vista de tothom. Llavors també té aquesta qüestió
gràcia,
de gràcia de poder veure doncs, com s'elabora tota la pizza, com està elaborant la teva pizza i com te la fan allà mateix i després te la menges. Llavors aquesta va ser una de la primera coneguda modernilla, entre cometes, de pizzas que s'han posat de moda fa 4 o 5 anys i que a partir d'aquí doncs, han anat creixent o van anar creixent l'interès per aquestes pizzas napolitanes. Llavors Nap és un clàssic, Parlant de moda, acabo fent la referència, diguem, de pizzera d'avui, amb un local nou que ha obert a carrer Londres entre Arribau i Muntaner.
I ja l'has estrenat?
Sí. Vaig anar
crec que vas anar el primer.
A la setmana d'obrir ja vaig anar perquè tothom parlava per les xarxes socials i sí. Estava parlant. És un concepte nou, molt, també molt modern. No són napolitans, són gent d'aquí que han començat amb aquesta aventura d'obrir el que ells anomenen un bar de pizzas. Llavors, no és un restaurant com els altres, on pots veure una taula per dos, sinó que són tot taules grans, també molt rústiques, molt modernes, molt de fusta, d'aquesta fusta gastada, aquests ambients, diguem, entre minimalistes i nòrdics, però que et fan les pizzas allà mateix, també ho estàs veient, i només hi ha tres taules grans, i llavors allà has de compartir sí o sí, doncs, taula amb altra gent, perquè no és un restaurant com a tal, és com un bar, ells diuen que és un bar, perquè bueno, tu vas, arribes, menges i marxes, no és per estar allà doncs, fent una vetllada de 4 hores, ni molt menys. I en aquest cas, doncs, estan jugant també molt amb la qualitat de la massa. Aquesta sí que és massa que s'aguanta, diguem, que no és d'aquesta flonja napolitana, és diferent, és molt més ferma i és cruixent i la veritat és que estan molt i molt bé. I tenen una de pesto Una clàssica, diguem, margarita, però amb pesto, que li posen pesto per sobre, i és deliciosa, realment. I és la més nova que hi ha ara mateix a Barcelona, que està en boca de tothom, perquè, bueno, obert fa poc, i l'ambient és molt modernillo, és molt, molt jove, i la veritat és que està molt, molt bé ara mateix, com a opció.
I de preus a l'alçada dels altres?
I de preus també, és un rang entre els 10-12 euros, més o menys, les 4 pizzas que tenen, crec que només, són 4 o 5 pizzas que tenen com a varietat, i ja està, no tenen més. Pizza 4 formatges, amb 4 formatges i ja està, però que ho fan molt bé, i estan realment molt, molt bones, la veritat, i com a opció diferent, perquè no és un italià típic napolità, com els altres, sinó és un bar modern on posen pizzas, bueno, tenim una altra opció que està davant precisament del Ceviche 103 que parlàvem un dia.
Ah, sí?
Sí, és que en aquell carrer es concentra en llocs interessants, realment.
Doncs a aquesta hora del matí, els que estaran salivant ja pràcticament, si no han sortit corrents per anar a buscar la pizza.
Clar que sí, s'han de menjar moltes pizzas, que és un aliment molt sa.
Això.
Clar que sí.
I el que també és molt sa, i si no que els hi preguntin als orientals, és el menjar japonès, no?
Per suposat. Diuen que potser és la base, la raó per la qual l'esperança de vida més elevada del món és el Japó, potser per la seva alimentació, per la seva dieta.
Podria ser.
Avui el que hem fet és seleccionar una sèrie de llocs per anar a menjar gastronomia japonesa, però no només sushi, perquè en gastronomia japonesa hi ha moltes coses, a part del sushi, que és el més conegut, que el sushi al final acaba sent una mescla entre els makis, els nigiri i el sashimi, una miqueta de tot, doncs que és el peix cru, però bueno, hi ha més coses que són interessants, que podem donar una sèrie de pistes perquè pugueu provar coses diferents a part del sushi.
Doncs sortim del món del sushi, que ja el coneixem qui més qui menys una miqueta, i què ens proposes? A veure, què hem de descobrir?
No, mira, no descarteu demanar sushi també en aquests llocs que direm. Evidentment, el seu sushi serà molt bo i serà de qualitat. Però us porto, per exemple, un element que a mi m'entusiasma, que és un restaurant que es diu Kankenji. Kankenji està al carrer Rosselló, pràcticament tocant a Passeig Sant Joan, i allà fan un producte que realment no el fan gaire a gaires llocs de Barcelona, en locals japonesos, que es diu onigiri, que és un onigiri, és una mena de bola d'arròs embolicada, parcialment embolicada amb una alga nori, com la del maki, però en aquest cas el fan de risotto. Fan un onigiri de risotto, una mena de fusió, combinació entre el menjar japonès i l'italià, i la veritat és que està deliciós. És una pilota contundent, que tothom que hi va i la prova doncs queda meravellat, i tothom la recorda. És com el seu aliment fetitxe, i que tothom coneix i que tothom demana quan va a Kankenji. És un restaurant doncs molt, molt recomanable. Molt amb una estètica de taverna japonesa, izakaya, que li diuen. No és un restaurant d'alt standing, sinó és com una taverna, un bar normal, i l'onigiri de risotto jo crec que s'ha de provar perquè és meravellós. Davant precisament de Kankenji tenen un altre local que es diu Aiueno, i Aiueno està justament davant. L'he posat perquè fan alguna mena de menú com més de degustació, que també, com saber la qualitat que hi ha al davant, que Kankenji no estaran, diguem, amb reputació, doncs Aiueno és com més restaurant, més seriós, on pots fer doncs una carta, on pots fer un menú degustació, i amb qualitat, i amb aliments de qualitat que són molt fiables. Llavors ja pots quedar bé. És un lloc per anar i quedar bé doncs fent un sopar doncs meravellós a l'Aiueno, per exemple.
Però la reputació després es tradueix en el preu...
Kankenji és moderat. Kankenji deu tenir, per ser un restaurant japonès, el menú deu estar al voltant dels 14-15 euros. Depenent del que demanes, pots arribar a un menú de 20 o 21. Depenent, perquè clar, si el producte és bo, el restaurant japonès sempre serà més car que no un restaurant doncs, on ofereixin aquesta qualitat. Llavors el producte pel peix fresc, depèn de com sigui, si és tonyina bona, si és salmó, etc. Això va pujant el preu. Llavors el restaurant... un menú de 20 euros pot ser que sigui el diguem el que jo recomanaria a Kankenji, per exemple, però tenen menú de migdia, llavors està bé.
I a l'Aiueno alguna cosa així destacable?
Doncs a l'Aiueno, per exemple, el seu sushi. Quan fas un menú de degustació i al final de tot i l'últim plat és una combinació de nigiri, que és aquesta doncs l'arròs i a sobre el trosset de peix, i és espectacular la qualitat de la tonyina, per exemple, i de l'anguila. Són coses meravelloses.
I ara continuem amb quins altres establiments.
Mira, he posat també Shimanto, perquè Shimanto és un restaurant japonès que vam comentar quan vam parlar del ramen, I vull recomanar també, doncs, com a producte clàssic també japonès que es demana molt, és el yakisoba. Yakisoba són fideus saltejats, aquests fideus són saltejats que aquest color marró que els hi queda, que els hi posen, doncs, una miqueta de verduretes i boquetes a més, a vegades alguna gamba, alguna cosa així. I en aquest cas a la Cimentó fan un plat que és molt contundent, perquè és bastant gran, que te'l porten a un plat com de ferro colat, encara que està molt calent, que s'estan fent encara, i és espectacular. Jo són els millors yakisoba que he provat a Barcelona. O sigui, si vols fer uns fideus d'aquests saltejats yakisoba, Cimentó, a Galileu, ha vingut a Madrid, allà a Sants Les Corts, a la frontera de Sants i Les Corts, jo crec que és la millor opció que pots fer. Llavors, el yakisoba, que és un element també que es demana moltíssim en els locals japonesos, perquè són fideus i a la gent la pasta li agrada molt, doncs jo crec que els millors que hi ha per la zona que jo he provat són aquests, de Cimentó, per exemple.
I estem parlant de restaurant, de tipus taverna...
Aquest és restaurant. Aquest és el restaurant, sí. Després tenim el tempura ja, l'he posat per la tempura. O sigui, tempura ja, com a element significatiu, doncs té la tempura. La tempura és aquest arrebossat japonès més com es diu... que no és tan contundent, molt més...
una miqueta més lleuger.
Més lleuger, això volia dir, sí. I que fan amb panko, que és un... el pa ratllat de motlla, llavors és molt més suau, queda millor, que es fa amb una... Perdó, que estic intentant veure si m'he equivocat amb el panko, perquè igual no era... La tempura es fa amb farina...
Amb una farina, aigua freda.
Amb aigua freda, i llavors es fa amb això, amb la farina i l'aigua freda. I llavors el tempura ja, doncs, que és clàssic, també és un restaurant que porta molts anys, i que té com a element principal, doncs, la tempura. Llavors, preparar doncs, verdures o llagostins o una cosa d'aquest tipus, amb tempura, doncs, com a element diferent, doncs, també seria doncs, una opció. Tempura ja està a carrer Muntaner, en cantonada amb Rosselló, per exemple.
Seguim amb el...
Seguim amb un altre coixum que deixem pel final.
Sí?
Sí, anirem a l'Ikibana. Ikibana és un restaurant de fusió. Llavors, japonès, brasiler. Llavors, la gràcia d'aquí és que pots trobar aquests makis i nigiris d'elements com la carn de picanya, per exemple, brasilera. Llavors, bueno, pots trobar ànec, pots trobar carn de vedella... cosa d'aquest tipus, mango, fruita tropical, dintre del maki o del nigiri. Llavors, bueno, és una qüestió també molt, molt diferent, en un local que potser és un ambient d'aquests locals amb una música que li posa música molt alta, com si fos molt fosc, sembla una discoteca moltes vegades, hauries de demanar potser anar a la terrassa si vas al Delborn, al Passeig Picasso, perquè pot arribar a ser una miqueta estressant l'ambient, però es menja molt bé i com hi ha aquesta fusió japonesa-brasilera, pots trobar coses molt curioses com aquests sushis o de carn i ho fan molt bé, realment, i és molt, molt colorit també, és molt agraït per veure... Doncs,
clar, m'ho imagino, brasiler, imagina.
Sí, és interessant. No diries que és el millor restaurant de Barcelona per menjar sushi, però és interessant
per
la combinació,
sí,
la combinació i que és molt bonic per veure estèticament, realment, i treballen molt bé i fan varietats doncs, infinites. No?
I ens estalviem el xivarri aquest si anem al migdia o...
Segurament.
Perquè aquest ambient que ens comentava serà més propi de la nit.
També és curiós perquè tenen projectat a la paret una càmera que veus tot el que fan a la cuina. És com un gran hermano, però en directe a la cuina. Llavors veus què estan fent i com estan preparant la teva comanda,
sí.
Després he posat també un restaurant curiós que es diu Carlota a Canella, que està a Pintor Fortuny 32, al costat de les Rambles, perquè aquí és l'únic lloc de Barcelona on tenen carn de Kobe de veritat. La carn de Kobe, que és una carn molt cara, no es pot trobar fora del Japó pràcticament enlloc. Llavors aquí tenen un tipus que exporten des del Japó, perquè tampoc exporten gaire, per fer doncs, una mena de parrillada que fan a Carlota Canella. I és l'únic lloc on pots trobar carn de Kobe o molt semblant a la Kobe de veritat. Pots trobar molts llocs carn de Wagyu, que és una cosa semblant, però no és el mateix. En aquest cas és carn de veritat de Kobe. Llavors és l'únic lloc que pots fer això a Barcelona i fer aquesta parrillada. La gent que l'ha provat, perquè és car i molt, molt car, realment nota la diferència i creu que l'element val la pena doncs, provar-lo alguna vegada.
Com és aquesta carn?
És una carn molt suau, que és
una carn vermella?
és una carn de vedella, perquè té, és, per la criança que fan de la vedella, és com si parléssim d'un pernil de molta qualitat, on hi ha aquelles vetes blanquetes amb aquell greix, però és el mateix, amb vedella. Llavors, és una cosa doncs, molt difícil de trobar i que en aquest cas aquí tenim l'oportunitat de poder fer-ho. És un lloc doncs, per anar a fer això. Altres coses segurament també, però la diferència és que aquí hi ha una cosa que no n'hi ha altres llocs.
Molt bé.
Passo a un clàssic, que és Yamadori, a carrer Aribau, que és, crec que és el primer restaurant japonès que es va obrir a Barcelona. Yamadori Aribau en València, que és un restaurant doncs, que per la seva història mateixa doncs, val la pena anar-hi, perquè bueno, doncs, després han vingut moltíssims restaurants importants japonesos i jo crec que se li ha de fer una mena de tribut d'anar doncs, a Yamadori, que és un clàssic.
Però s'ha mantingut després de l'arribada dels altres?
S'ha mantingut, s'ha mantingut, la qualitat és, continua sent molt bona, no és un lloc barat, no és un lloc barat perquè la qualitat és molt bona. I jo crec que s'ha d'anar com a mínim alguna vegada doncs, per fer aquest tribut als pioners d'aquest tema, perquè realment doncs, val la pena doncs, poder entrar altra vegada. El Yamadori és un clàssic amb una decoració també molt japonesa, estèticament, doncs, i és interessant de poder anar-hi.
I alguna cosa especial que vulguis destacar del que podem menjar?
Del Yamadori, jo sí que aquí sí que demanaria sushi.
Sí?
Sí, per la seva qualitat, i tant. Sushi, peix, fresc i tal. Seria el més destacable. De fet, quan he anat, he demanat bàsicament sempre sushi, en aquest cas. Per anar acabant, volia comentar doncs, llocs una miqueta menys interessants pel que fa al menjar, però sí que molt accessibles per preu, perquè fan menú, per exemple, i si estàs pel centre de Barcelona també pot ser una opció, són els restaurants Miu. Restaurants Miu, que té un lloc, un local gran a València, en Passeig de Gràcia. És un local que té un menú de, no sé si són 12-13 euros per penjar doncs, un miqueta japonès. No el destacaré per la seva qualitat, sinó per la... no es menja malament pel preu que és i pel lloc que és. Està al centre de Barcelona, Passeig de Gràcia en València, és un lloc, diguem, car per si, i com a opció per fer un menú està molt bé. Llavors aquest mateix Miu té una taverna menys pretensió, perquè és molt més petita, el restaurant Miu és molt gran, perquè entres sota terra, una mena de sòtan, i és immens, té un menjador immens. Té una taverna a la plaça Letamendi, molt a prop d'allà, Letamendi, a Eixample, on també doncs, pots tenir menús també molt atractius de preu, i no es menja malament, és a dir, no serà igual que dèiem abans doncs, el sushi del Yamadori, però pel preu que és, la veritat és que pots menjar doncs, un yakisoba o un sushi de qualitat. Havia deixat pel final el que era Koishunka, perquè Koishunka té estrella Michelin. Llavors Koishunka és un restaurant japonès on gaudir d'una forma doncs, extasiant. Però clar, t'has de deixar molts diners. T'has de deixar molts diners.
La cartera.
Menú degustació, estaràs pagant mínim 150 euros potser per fer un menú degustació de veritat amb tots els elements. Però bueno, si qui els tingui i vulgui gaudir de menjar japonès de veritat, de qualitat, gamma extra, doncs bueno, també hi ha aquesta opció. Per últim, he deixat comentar, més que restaurant, el que és la pastisseria japonesa per excel·lència a Barcelona, que és la pastisseria Ochiai, de Takashi Ochiai, que també és un senyor que porta també més de 20 anys fent pastissos a Barcelona, en japonesos, i per acabar, diguem, com a postre,
amb postres, no?
Doncs la pastisseria de Takashi Ochiai és un clàssic, està a Urgell amb Consell de Cent, també doncs, zona clínic, per baix del clínic, i aquí podem trobar, per exemple, doncs, l'aliment del Doraemon.
Quin? Jo és que de postres japonesos t'asseguro que vaig
doncs
molt perduda.
Doraemon menja dorayakis, que és aquesta mena de pastís rodonet que...
Amb una cirereta de...
No, és un pastís rodonet que per dintre està farcit, és com un flonjo, també és com una mena de brioix, que està farcit d'una cosa que es diu azuki, que són com mongeta vermella, i que mengen com a dolç, els japonesos. I ells ho pensen així, i allà pots trobar, és un dels únics pocs llocs que pot haver a Barcelona que pots trobar doncs, dorayakis de veritat, que fan allà el fan la versió tradicional d'aquesta mazuki, o pots trobar també de xocolata, també
per tots els pobles ja una mica més,
i quan ja, per acabar d'això pots trobar també dorayakis de té verd, de té verd, que és meravellós.
Com a curiositat, això
encara que bé. No t'agradi el té verd, que jo sóc anti-té verd, perquè no m'agrada gens ni mica, però els pastissos que fan allà amb té verd, com el dorayaki, és espectacular. També hi ha la particularitat de que aquesta pastisseria va obtenir el premi al millor croissant de mantega de l'estat fa un parell d'anys. Llavors, no és només que facin pastisseria japonesa, també fan croissants de mantega espectaculars, i també tenen farcits de té verd, també, i és brutal. També tenen altre tipus de pastisseria japonesa molt típica, com els mochi. Els mochis que fan aquesta pasta d'arròs, que és una textura molt, molt curiosa, molt particular, que molta gent li fa una miqueta d'angúnia, perquè és com... es queda com... s'enganxa a la boca.
Sí, té una textura rara.
I de fet, ja cada Nadal s'explica, la llegenda explica que hi ha molts morts al Japó que menjant mochi, gent gran principalment, perquè s'enganxa, i també pots trobar allà, i pots trobar una varietat molt, molt interessant d'aquests dolços japonesos, el Takashi Chiai, per exemple.
I on trobem aquesta pastisseria, dius?
A Urgell, amb Consell de Cent. Jo recomano, perquè fas uns berenars i uns esmorzars meravellosos amb aquests croissants, dorayakis o mochis, per exemple.
Mm-hmm. T'ha quedat alguna cosa?
Jo crec que ja en tenim prou de, sí? De com a repàs entre pizzas i fideus, arròs i tal.
Ho hem intentat allò compensar, sobretot per la varietat.
Clar. Buscar altres opcions, clar. Pizzas, tenim yakisoba, tenim carn de Kobe, tenim coses molt, molt diferents, però bueno, podem trobar moltes coses a Barcelona, que també ho hem d'arrair, suposo. Mm-hmm. Tenia aquesta opció.
I tu, com a bon gourmet de menjar japonès i de tot
i
el que sigui,
tipus,
però avui, t'agrada menjar amb les salses que s'ha d'acompanyar o sense salses per no destorbar i per no espatllar?
Parles de sushi o parles de
sushi?
Jo li poso sempre, sí,
sempre?
Sempre ho faig, sí, sí.
Sí?
Sí, i picant, si pot ser, també. Clar, amb aquest com es diu això, Bert, ara que no em surt.
Wasabi.
El wasabi, molt de wasabi, clar.
Sí?
Clar que sí. És
wasabi,
que
soja...
Sí, sí. Gengibre no m'agrada. Aquí ja no entraríem aquí, perquè suposo que és una cosa que s'hauria de fer també, com per netejar la boca, que per això es posa, però clar, que amb aquell gust que té, ja aquí soc més reticent.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quin recorregut que hem fet, David, avui per Barcelona.
Potser hem anat una miqueta ràpid, però teníem molta feina aquí acumulada, eh?
No, però està bé, perquè ens has marcat, diguem, el segell distintiu a cada lloc, per saber, doncs, què podem trobar de diferent.
Intentar diferenciar, que jo crec que al final que això, els locals també volen fer això, diferenciar-se d'alguna manera, no?
Això és el que realment et convida a anar a un lloc o a un altre. Bé, doncs, ens tornarem a trobar d'aquí un mes.
D'aquí poquet, segur.
Aproximadament, perquè el temps passa molt, molt i ràpid. I llavors ja veurem de què parlem, perquè doncs això no s'acaba.
Mai. Perquè sempre hi ha opcions per tot. Llavors ja buscarem una cosa diferent que pugui ser interessant.
Molt bé. David Valdivia, blogaire, bloguista de l'hora del
blogger, Bagel. Blogger, tuitaire, instagramer, el que vulguis.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem un altre dia. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.